Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 12 de setembre, el dia en què els més petits de casa han començat a l'escola i de retruc tota la resta ha fet també l'inici de temporada ja oficial, no ens enganyem. Aquest serà un curs intens, complicat, serà molt dens, però també és molt necessari i serà molt interessant. Així que aquí estem avui, un dia més, per explicar-ho i també per escoltar-los a vostès. Volem que ens expliquin què els preocupa d'aquest curs i ser la seva veu. Per això tenim obert un nou canal entre vostès i Cope Tarragona. Volem els seus missatges de text i també les notes de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34. 672 65 34. Ens poden començar a explicar com han començat vostès el curs. I com cada dia hi posem música a tot plegat, tal dia com avui, un 12 de setembre, naixia una de les grans veus de la història de la música, Barry White. I'm out here dancing, and still I can't erase the things I feel. The tender love we used to share. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, farem el cafè del matí amb membres de l'associació Espais Ocults, que organitzen una veritable marató de visites úniques aquest cap de setmana a Reus. Vindrà també la nostra dietista nutricionista, amb la Dara Giné parlarem de ferro. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 i amb el Ricard Álvarez tindrem la receta de la setmana. Avui vindrà de la mà de l'Alba Moles, d'una de postres, i atenció perquè torna al dimarts la Leida Martí, que ens obre el seu vestidor, però també vol sacsejar els nostres vestits. Així que molt atents. Durant la segona hora del programa ens acompanyaran també els companys de Curto López, Abogados, i no marxin, perquè avui també torna la Ruth Guerrero, ja saben, la veu del carrer de Cope Tarragona. Esperem les seves propostes i opinions també a través de Twitter, @copetarragona. Nosaltres els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 12 i 23, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Alba González, molt bon dia.
Bon dia. Avui dimarts a Tarragona tindrem cel amb intervals de núvols que aniran minvant durant el dia. Les temperatures baixaran, s'arribaran als 26 graus a Gandesa, als 27 al Vendrell, 28 de màxima a Tarragona i 30 a Tortosa i a Reus. El vent bufarà del nord-est, moderat amb alguns intervals forts, però anirà reduint la intensitat durant el dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit a aquesta hora. I el curs ha començat a les comarques de Tarragona sense incidències. La xifra del matí són els 137.000 alumnes que ho han fet al Camp de Tarragona i els 26.300 que ho han fet a les Terres de l'Ebre. Comencem repassant les xifres del camp. Els alumnes han crescut al voltant de 20.000 més i a Educació Infantil i Primària ha caigut la matrícula, però en la resta de nivells augmenta la xifra d'estudiants inscrits, especialment a l'ESO, en més de 1.600. Del total d'alumnes inscrits, la major part estan en centres públics. Segons Ensenyament, l'augment de plantilla es notarà també als centres de major complexitat i que requereixen una especial atenció per la diversitat d'alumnes i entorns complexos que necessiten, doncs, atenció personalitzada. Pel que fa a les xifres de les Terres de l'Ebre, 26.300 alumnes, un miler per sota de l'any passat, menys alumnes, però més docents, 134 professors i professores més. En la primera etapa escolar, tal com va passar l'any passat, una vuitantena de nens i nenes empadronats que haurien de cursar P3 no han estat matriculats pels pares, en molts casos perquè decideixen no inserir-los al sistema educatiu fins a primària, quan és obligatori, o perquè són famílies que marxen del territori. En el cas de primària, el nombre és similar. A secundària creixen els alumnes, a batxillerat i cicles formatius han caigut també en prop de 500. La directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Manolita Cid, ha destacat que l'augment de recursos al territori en professorat i equipament i la reducció de grups permetran, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre, una atenció més personalitzada de l'alumne, poder fer desdoblaments i tenir també més centres a l'aula depenent de les necessitats.
El desplegament de recursos nous, sobretot en professorat, però també en equipament, i sobretot també la consolidació dels projectes ja existents, perquè no només tenim cura d'allò que fem nou, que òbviament ho hem de tenir, perquè a més les plantetes menudetes les han de fer créixer, sinó que també tenim cura de tot allò que ja tenim instaurat i consolidat al territori i ho reforcem perquè continuï creixent.
Com a la resta de centres educatius de Catalunya, arran dels atemptats terroristes del mes d'agost, Ensenyament recollirà tot el material del pla que es va desenvolupar amb els equips directius dels centres escolars en cursos anteriors per la detecció de la radicalització islàmica entre l'alumnat i es revisarà tota aquesta documentació per millorar-lo i implementar-lo a tota la comunitat educativa amb l'objectiu de ser més hàbils i ràpids, diuen, en la detecció d'aquestes situacions. Obrim plana política, crits i pancartes de Volem votar aquest dilluns a Tarragona, especialment dirigides a l'alcalde de la ciutat, que ha decidit no cedir locals per l'1 d'octubre. L'alcalde, que ha assegurat que ja s'ha adreçat al govern amb una carta molt respectuosa, ha justificat que les resolucions del Constitucional no deixen lloc a dubtes i diu Josep Fèlix Ballesteros que ha criticat que la Generalitat hagi passat la pilota als alcaldes.
La meva intenció era donar 48 hores, però evidentment la resolució del Tribunal Constitucional no va deixar lloc a dubtes. També és cert que la Generalitat, si vol, pot fer qualsevol consulta, perquè disposa de més de 50 col·legis de la seva propietat. Per tant, jo crec que aquest passi de pilota que ens han posat a la taulada dels alcaldes i alcaldesses no tocava, però, en fi, és igual. Jo he respectat sempre el govern del meu país i seguiré respectant-lo. Precisament perquè em sento lliure i no cedeixo les pressions, he fet una cosa que no és còmoda.
Ballesteros s'hi referia després de l'acte institucional de la Diada a Tarragona, on desenes de persones van interrompre el seu discurs mentre reclamaven poder votar. L'alcalde va evitar polemitzar amb aquells que van expressar el seu descontent durant l'acte institucional i va reconèixer que eren lliures d'expressar-se. D'altra banda, preguntat sobre els registres de la Guàrdia Civil tant a una impremta de Constantí com al setmanari El Vallenc, Ballesteros assegura que no li agrada, diu que no considera que sigui una bona imatge. Doncs 28, més presència policial als carrers o protegir accessos a zones concorregudes amb elements com tanques de formigó o jardineres són algunes de les mesures que han posat en marxa municipis turístics de Catalunya per protegir-se d'eventuals atemptats. Mentre algunes localitats només preveuen accions en esdeveniments puntuals, altres ja han obert el debat de quins canvis cal plantejar en l'urbanisme del nou espai públic de les ciutats per incorporar aquests elements. Cambrils, per exemple, manté un control fix davant el Club Nàutic i l'Ajuntament no ha col·locat tanques addicionals a la zona del passeig que fa anys diuen que disposa de pilones metàl·liques que separen la calçada de la zona de vianants. Ho ha explicat l'alcaldessa Cami Mendoza.
Ja des de fa anys es reforçaven aquests espais tant amb aquestes new jerseys que es diu, no? Tant com doncs, a vegades amb reforçar la presència d'entrada policial, de la pròpia policia local i alguna vegada també amb Mossos d'Esquadra, no? Ara que hem fet davant d'aquesta situació doncs, també ho han reforçat una miqueta més, però és que ja han pres sempre ja fa anys que Cambrils, doncs, bueno, sempre per la qüestió de prevenció, no? Per qualsevol, doncs, sempre es prenien mesures, i ara una miqueta més, però vaja.
A Salou, l'Ajuntament ha instal·lat diverses tanques i bancs de formigó. A Tarragona s'han situat també tanques a la Rambla Nova per blindar les coques centrals i també n'han instal·lat al concorregut Mercadet de Bonavista. Altres municipis del territori, com Reus o Calafell, per exemple, han implementat mesures físiques de seguretat també a les zones del centre. Pel que fa als municipis ebrencs més costaners, de moment no hi ha prevista cap actuació, ja sigui perquè la geografia del municipi ho dificulta o perquè la temporada d'estiu acaba i es valorarà més endavant què fer de cara a l'estiu vinent. Municipis com Alcanar estudiaran i escoltaran les recomanacions policials per si cal dur a terme alguna actuació extraordinària. Precisament fa uns minuts sabíem que s'ha donat d'alta a una altra persona dels ferits en els atemptats de Barcelona i Cambrils. Només queden ingressats 6 ferits en aquests atemptats del 17 d'agost. D'aquests, només un està en estat greu i correspon a una de les víctimes de l'atac de Cambrils, mentre que les altres 5 víctimes que van ser ferides a la Rambla estan en estat menys greu. Hem arribat al punt de 1:15. Bona notícia avui. Entra en servei 24 noves expedicions diàries d'autobús entre Reus i Vilaseca i 18 més entre Cambrils i Reus. Aquest reforç permetrà millorar les connexions amb els campus universitaris i també amb l'Hospital Sant Joan. S'estima que aquests nous serveis, operats per l'empresa Plana en dies feiners, es traduiran en un increment de la demanda d'entre 20 i 30.000 viatgers en el primer any. I també els direm una notícia que acabem de conèixer. Sembla que una fuita de gas a unes obres al carrer Rere Sant Domènec, ha obligat a evacuar preventivament l'Ajuntament de Tarragona. Seria només una evacuació de manera preventiva. Estem molt pendents, per tant, del que hagi pogut passar. Sembla que és una fuita de gas arran d'unes obres al carrer Rere Sant Domènec. Nosaltres també els direm avui en esports que estem pendents de la sorpresa d'aquest cap de setmana, la destitució de Lluís Carreras com a tècnic del Nàstic. De fet, des d'aquest dilluns, Rodríguez en fa càrrec de manera interina i l'acompanyarà Santi Coc. La derrota del Nàstic per 2-0 davant el Cádiz va ser el desencadenant de la sortida de Carrera. I pel que fa també a resultats d'aquest cap de setmana, victòria del Reus, 1-0 davant el Numancia. Repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona. Foto i titular de portada avui per la Diada diuen exhibición de fuerza i també en portada destacat un banyista en estado crítico després d'estar a punto de ahogar-se en la mora. Al Reus Digital, l'escola Alberic i Casas de Reus enceta el curs amb prop de 450 alumnes i també en portada un nou estudi analitzarà la relació entre la dieta mediterrània i la reducció de les malalties cardiovasculars. Fem una ullada també al digital del Camp.cat, diuen més d'un miler de persones es manifesten a Reus a favor de la independència. I finalment, el diari Més, també en portada, l'independentisme torna a omplir els carrers al crit de Votarem, en vista l'1 d'octubre. Són les 12:32, ens aturem un minut per la publicitat i continuem amb més coses aquí darrere en COPE.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada, el nuevo Al Día, el nuevo 13.
Tenemos que vernos. Al Día con José Luis Pérez, de lunes a viernes a las 2:30.
¿Notas fallos de memoria? Pues mira, soy Antonio Resines y te recomiendo The Memory. ¿Por qué The Memory con fósforo y vitamina B5 agiliza tu mente y refuerza tu memoria? Recuerda, The Memoria, The Memory.
Con el seguro de hogar para propietarios de Verti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, és l'hora del cafè al programa. Avui és dimarts, és 12 de setembre i el prenem amb l'Aida Sisa i el Conrad Miralles. Ells són membres de l'associació Espais Ocults i amb ells volem parlar de les properes jornades que han organitzat a Reus aquest cap de setmana, en què ens proposen el repte de visitar 12 espais molt especials en dos dies. Aida, Conrad, què tal? Molt
Hola,
bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Escolta, per aquells que no us coneguin d'entrada, què és això d'Espais Ocults i com va sorgir aquesta iniciativa? A veure, qui s'arrenca? Conrad.
Bueno, sí, Espais Ocults, bueno, és una associació que hem fet entre uns membres del Vapor Lab, que era un coworking que hi havia aquí a Reus,
sí,
i uns estudiants d'arquitectura, que ara ja no són estudiants, que amb el temps doncs, vam anar fent amistat i vam agafar aquesta iniciativa com a un quefer d'estiu que s'ha acabat fent una activitat anual.
Uh-huh. La idea és convocar unes jornades per descobrir allò que de vegades està amagat, no?, a la ciutat, a Reus, en aquest
cas. Inquietud era mostrar aquells espais que de normal no tenen visites guiades o que estan tancats al públic i, sobretot, agafar un poc el caure aquest de l'edifici ocult o aquell espai que la gent no coneix, inclús d'aquí de Reus.
Uh-huh.
Entre aquells tenim com a exemple la sala de la Congregació de la Sang, que molta gent no coneixia o qui la coneixia no l'havia vist mai, que podria ser un poc el motiu, no?, el que teníem.
Sí, a veure, també el que és molt important és saber que hi ha moltes joies amagades, no només a Reus, sinó en les altres ciutats.
I tant.
I realment no en som conscients del que tenim, del patrimoni. I poder arribar a la gent, poder ensenyar-los, poder-li mostrar realment el que tenen, crec que és un punt molt important i que tots ho valorem, perquè la gent te repeteix, te dona les gràcies, et ve i et torna a dir que moltes gràcies per haver vingut, això és molt bonic, ojalà ho hagués vist abans, no sabia que existia.
Clar, és que de vegades a la pròpia ciutat passem cada dia davant d'un lloc i a vegades no sabem, no?, el que hi ha dins, no?, darrere aquella porta o fins i tot a les façanes, de vegades, coses
correcte.
que ni has mirat mai, no t'has parat a mirar.
Passem desapercebudes i formen part del dia a dia i són joies.
Jo sí penso en un edifici molt característic, que això s'entén superbé, és en la Casa Gasull, quan tu te la mires en la façana, compares amb la Casa Rull, és el mateix arquitecte, realment 10 anys de diferència, no t'esperes trobar mai el que pot arribar a haver dintre, com està organitzat l'espai, a més, quan es comença a muntar, no?, al final del modernisme, al principi del noucentisme, el treball en equip, és a dir, la feina i la casa unida. I aquí comença la revolució, que diríem, la petita revolució industrial que va patir Reus.
Jo deia ara en començar que ens proposava un repte, i realment crec que ho és, eh? Però són, sí, perquè aquesta, l'edició d'enguany, no sé si amb motiu també, suposo, de la capitalitat cultural, no?, de Reus, us heu posat amb ganes i feu 12 espais en 48 hores.
Sí.
Com ho farem, això, a veure?
Amb ajuda d'altres associacions, no? Partim d'aquí.
Sí, de cara a la capital cultural vam voler també agafar de la mà altra gent que estigui interessada i amb ells doncs, estan Bicicamp o Anys d'Educació,
sí,
que col·laboren amb nosaltres i hem pogut ficar novetats aquest any gràcies a ells amb activitats per nens i una ruta en bicicleta. També perquè aquest any els edificis sí que resten una miqueta més excèntrics entre ells i podem diferenciar tres zones, la nord, la central i la sud.
Uh-huh.
Llavors, també amb aquestes rutes i amb aquestes activitats ajudem a dinamitzar una miqueta més el que és el plànol.
Clar. Jo deia que és una oportunitat molt maca, perquè això són espais que alguns estan oberts al públic, no? Normalment, però la majoria no, que aquesta és la gràcia una mica de les jornades, perquè
correcte,
si jo dic l'Institut Pere Mata, la gent em dirà, exacte, mira aquesta, que original, saps?
No, tens tota la raó del món. L'Institut Pere Mata és un lloc que tots sabem que hi és, que hi coneixem, però és que no hi anem a veure'l perquè, la veritat, que ens facin pagar diners no ens agrada.
Exacte.
I és així. I un dia que el pots veure completament gratuït i que, a part, tens la sort que uns voluntaris te dediquin un temps, t'ho expliquin, hi hagi un treball previ de gent que t'hagi fet la investigació, que s'ho hagi treballat i que te digui com es pot fer una visita completament convencional o diferent a el que es fa sempre, encara crida més l'atenció. Mm. I a la gent ens agrada.
Bé, a banda del Pere Mata, que dius sí, però bé, el podem visitar, no? Hi ha unes hores estipulades, per exemple, feu-me algun tastet, que és el que podrem veure que normalment està tancat pel públic en general.
A veure, tancat pel públic. Tenim la Casa Gasull, tindríem també...
Bueno, els Molins de la Vila.
Els Molins de la Vila.
El Mas Tallapedra, que és un dels masos més desconeguts d'aquí de la ciutat i que podrem veure. la Babi i les Ciuranyes, que també serà, jo crec, un dels edificis més xocants, no? més diferents.
I tenim el campanar de Reus, sí. I comptem, a més, amb l'Associació de Campanyes de Reus, que ens ajuden i ens faran part de la visita a ells. Podem comptar amb la seva col·laboració, també. Que el campanar no surt al tríptic, és l'edifici estrella que queda com amagat i que ara ho revelem.
M'encanta les primícies, molt bé, us ho agraeixo molt. De fet, us dic que el web, aquells que estiguin ara a casa o amb el mòbil a prop, és www.espaisocults.cat, allà podeu trobar tot el planning de cap de setmana, perquè jo ara abans d'entrar parlava un minutet amb l'Aida i el Corrat i deia, és possible fer les 12 visites entre dissabte i diumenge? I m'han dit, sí. S'has sí, d'organitzar, sí, però sí, no?
Sí, sí. Les visites guiades que oferim intentem que no siguin massa extenses, també depèn de l'espai, i poder regular-ho entre 15 minuts a fins a mitja hora, segons l'espai que vagis a visitar. Llavors, són bastant dinàmiques. Això dona peu també que si una persona vol veure 4 edificis en un matí, doncs agafant aquest modus operandi, doncs podrà veure'ls tot i durant tot el cap de setmana. De manera, jo crec que holgada, però...
Sí, a veure, també hi ha la sort de que hi ha edificis que s'obren només dissabte, edificis que s'obren només diumenge, edificis que s'obren dissabte i diumenge.
Val.
Per exemple, la Prioral de Sant Pere és un edifici que s'obre només diumenge, que a més no només s'observarà la Prioral i es veurà la Prioral, sinó que també hi haurà l'orgue, que és molt complicat poder-hi accedir i veure tota la representació, que també és força interessant poder-hi anar i escoltar-ho com una pianista toca.
Ah. Llavors algú que ens estigui escoltant dirà, perfecte, jo això ho vull fer, m'apunto, on m'he d'apuntar? No, senyors i senyors, no s'han d'apuntar
no,
enlloc.
No, no.
Com ho hem de fer, doncs?
Anar a fer cua fora de l'edifici.
Sí.
Veureu un tòtem de color blau amb el nom de l'edifici i en el qual els voluntaris que hi hagin de registre us diran, vostè es posis aquí, esperis un moment, que ara quan puguem passaran.
Per tant, una estoneta abans, no? Mirint els horaris, suposo, sí. També crec que podem trobar el planning, diguéssim, no només online, sinó que també aquí al centre Reus, a la plaça Mercadal, no? A l'Espai Gaudí, podem trobar...
Hi ha diversos
trobar...
punts on podeu trobar el plànol, el tríptic, teniu tota la informació allí, des de les activitats que fem al marge, que són les d'activitats per nens i bicicamp. Ho trobeu a diferents espais, a sota la capsa Gaudí, a la informació de turisme...
A la Biblioteca Pere Anguera n'hem deixat, a l'Institut Roset de Mauri també n'hem deixat, n'hem anat repartint... Bueno, la gran majoria d'espais de la ciutat, tots en tenen.
Tots en tenen.
I després, doncs, en diferents botigues del centre de Reus també n'hem deixat.
Important. I si no, doncs, evidentment, al web, a www.espaisocults.cat, i allà podem veure l'horari, doncs, comptar una estoneta abans, però suposo que hi ha límit també de gent, no? No tots els espais admeten... grups
sí,
molt grans.
Al millor les visites fan grups de 20 persones, de 15, però són bastant dinàmics. La majoria de vegades es doblen les visites de manera que hi ha més guies i poden anar dinamitzant més la cua. No sol tardar gaire. En el centre s'ha acumulat molta més gent, o sigui que recomanem anar més aviat.
Una miqueta
més aviat.
I que si han de fer cua són edificis puntuals en moments puntuals. És normal.
Sí, que la gent no desesperi, també, perquè recordem-ho, que són visites absolutament gratuïtes, o sigui que també suposo que si hi ha molta gent es pot fer un doble torn i aquestes coses.
Sí, s'acostuma. Hem arribat a estar amb 4 grups alhora en algun edifici i anar esperant, que al final acabes amb una veu que no tens després de 2 dies.
Què m'has d'explicar de quedar-se sense veu? Has dit una cosa, Conrad, i és que hi ha un parell d'activitats per les que sí ens hem d'apuntar prèviament, no? Que és el tema de pedaleig al Reus Ocult i els petits exploradors. Com funciona això i com ho ha de fer la gent per apuntar-se?
És bastant senzill. Des de la web trobaré les activitats, allí mateix hi ha a la primera pàgina un botó on podeu clicar i apuntar-se directament al registre d'una activitat o l'altra. Aquestes activitats sí que tenen un petit preu per a participar i poder amb això seguir recaudant diners de l'associació i poder fer activitats més endavant.
És un preu simbòlic, si m'ho permeteu dir. Vull dir que són
2 euros, no va més d'allà.
És més que res, a part, per garantir el compromís, perquè si la gent hem de pagar, aleshores hi anem. Si no hi paguem, ens apuntem i no anem, també, les coses com siguin.
Per tant, teniu l'opció doncs, de fer aquest pedaleig al Reus Ocult, que per aquells amants també de la bici doncs, és una proposta interessant per als els petits exploradors de 3 a 15 anys. Crec que heu preparat diverses activitats. L'enigma Casa Gasull a mi m'ha cridat l'atenció. Jo ja no hi entro per edat, però ja buscaré, menor d'edat a qui pugui acompanyar. I una cosa ara que sí que se m'acaba, abans que se m'acabi el temps vull dir, les visites són gratuïtes, ho feu amb voluntaris, evidentment. Ens podem apuntar com a voluntaris si algú està interessat, però també podem ajudar a aquesta entitat, a Espais Ocults, a que continueu fent feina, no? Ens podem fer socis.
Exacte. Sí. Tenim obert també la quota de soci, són 10 euros anuals, perquè estigui interessat i qui participa amb nosaltres també farà activitats durant l'any, exclusives per socis i tindrà certs beneficis.
La butlleta de soci la podeu trobar al planell. Hi ha un parc que diu participa amb nosaltres, festa de soci. Si voleu, allí el dia del Reus Ocult la recaptarem i nosaltres, a més, ens en farem càrrec i us enviarem la sol·licitud de soci a casa i conforme heu pagat i tot el que engloba.
Mm-hmm. Quants dies voluntaris hi haurà aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana tenim un centenar de voluntaris que els trobareu a tots els edificis i estaran ajudant-nos. Sí.
I algun, ja per acabar, algun espai que vosaltres dos, a la Ida o al Conrat personalment, hagi dit, ostres, tu, que t'espai m'ha sorprès a mi fins i tot, eh? Jo que l'he d'ensenyar aquest cap de setmana. Algun amb què us quedeu especialment?
Doncs especialment amb el Xalet Serra i el Mas Tallapedra. Crec jo que són bastant... Els molins també són molt
interessants. Els molins són espectaculars, sí, però jo em quedo amb la Casa Gasull. És un espai molt emblemàtic i molt maco per mi.
Doncs ja sabeu, aquestes són les preferències de l'Aida i el Conrad, però vostès tenen tot el cap de setmana per descobrir Reus d'una altra manera també i participar d'aquestes activitats. 3w.espaisocults.cat. Aida, Conrad, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos-ho. A torno quan vulgueu.
Perfecte, gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito. ¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en Copia Tarragona, a Mónica Carrasco.
Vinga, continuem Herrera en Cope a Tarragona. Avui nosaltres tornàvem al col·le la setmana passada, avui tornen a l'escola molts nens i nenes, la majoria, no? Els més petits segur. Adara Giné, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui sí que sí.
Avui sí que sí.
Dèiem, ja... la setmana passada dèiem, tornem al col·le, però era així.
Sí, avui, encara no ens veiem la idea.
Ara que ja han tornat els petits de casa, ara ja sí, ha tornat tothom.
Ara ja, sí, ja és com... ja, l'any ja ha començat i ja estem aquí volcats.
L'any ha començat, els pares i mares ja van fent menús setmanals, allò ja comença aquesta organització.
Tenen
també.
Tenen la plantilla dels col·legis o de les guarderies i sí, ja han de quadrar amb els sopars i és, a vegades és un desastre.
A vegades és un desastre, però és molt útil. Jo he de dir que jo... Sí. Jo ho faig, això. No, no cada setmana, però em va molt bé quan ho faig, com m'organitzo. Això no sé si ho recomanes o no.
Sí, sí.
Organitzar-se els menús setmanals, perquè a nivell de fer la compra és molt pràctic, però no sé si a nivell nutricional ens va bé, també.
Home, si en saps una mica... O sigui, si en saps, no cal saber-ne, perquè te'n vas a la generalitat.cat i ahir tens un munt de coses d'alimentació, la piràmide, un munt d'explicacions, i et pots fer més o menys, inclús hi ha menús infantils.
Ah, sí?
Sí, sí, en la guia d'alimentació infantil, de nenat escolar, podeu trobar menús superbé, pels més petits, però també són menús que poden seguir els pares. Mm-hmm. Ja està, o sigui, però molt bé, molt bé. O sigui, hi ha mil idees. I si no, pues, sempre teniu el professional, dietista, nutricionista.
Exacte. Però sí, mira, jo això ho faig perquè m'ajuda a organitzar-me una mica, sí. No? Que si la compra de la setmana
diners,
i tal...
T'estalvies diners, després, sí, perquè no te'n vas... què dius? Això, no, com que no ho tinc en el menú, no ho compro.
Sí, senyora, i a part d'això, avui què fer? Mai no ho sé. Doncs una cosa ràpida, no?
Ja,
perquè
no,
ja saps,
ja
el
tens.
Menú de
claro.
La setmana, i si t'has de fer tàpers, com és el meu cas... torno. Millor. Encara visc aquesta tirania del tàper. No, va molt bé per organitzar-te això, perquè si no, no tens temps al final, no? I jo,
exacte,
ja, imagina't, jo no tinc temps, imagino ja la gent que tingui nens i nenes a casa, sí, doncs es mereixen un monument.
Exacte, no, déu-n'hi-do,
Bé, si, per exemple, si teniu algun dubte sobre això de com fer el menú setmanal, no? Ens ho podem fer arribar, també.
Sí, perfecte.
I en parlem aquí un dia.
O si tenen el seu menú setmanal i volen que els hi fem una anàlisi en directe,
ah, també.
Cap problema.
Ah, també. O si volen compartir-lo.
Para lo bueno y para lo malo, no, també dic.
Doncs sí, perquè llavors la Dara els pot dir, doncs mira, aquí t'estàs passant una mica de carn, o t'estàs passant una mica de llegum, fins i tot.
Això seria molt divertit.
Doncs ja saben, al Twitter, @copetarragona, i si no, el correu electrònic, tarragona@cope.es. Doncs ara que ja estem tots amb la cosa al cap de fer-nos el menú setmanal,
sí,
és dimarts, no passa res, poden començar avui, que hi era festa, tranquils.
Molt bé, sí, és veritat.
Què més tenim? Amb què vens avui? A veure, que avui no he tingut temps de parlar abans d'entrar.
Avui venia per explicar-vos una mica com augmenta l'absorció de ferro que hi ha en els aliments. Toma ja. Comencem l'any i volem que estiguem forts, com diuen en el, que del ferro que dona força.
Sí.
Dona força a qualsevol nutrient. Però és veritat que el ferro és un dels minerals més importants de la nostra alimentació. També ho és el calci, però el ferro pren importància, no? Sobretot en diversos moments de la vida, com per exemple pot ser la lactància o l'embaràs, o quan són petitets, és important. En els esportistes també és molt important el ferro, perquè també tenen necessitats augmentades. I, bueno, pues he considerat que és interessant saber-ho. Així que si et sembla bé...
I tant,
a més, on podem trobar el ferro?
On podem trobar ferro? En aliments, eh? No parlem ja de suplements, que sempre, no, segur que hi ha, doncs, pastilles, el que sigui. No, parlem amb els
aliments. Quan una persona pateix anèmia, que pot ser per dèficit, hi ha molts motius d'anèmia, hi ha molt tipus d'anèmia, però pot ser també per dèficit de ferro. Llavors, toma hierro. I a part d'una suplementació, és un medicament, s'ha de seguir les pautes que et digui el doctor, el metge, en aquest cas. Però sí que és veritat que l'alimentació et pot ajudar a absorbir no només més el suplement, sinó també el ferro que hi ha en l'alimentació. On anem a trobar ferro?
On?
Tu diries que en les llenties hi ha ferro?
Jo, és una cosa que no sé si és veritat o no, però es diu sempre, no? Les llenties.
Sí, sí, les àvies sempre diuen, un plat de llenties i menges ferro. Sí i no, és veritat que els llegums porten ferro, però és que els vegetals porten un ferro que no és disponible. D'això ja en vam parlar l'any passat, la temporada passada, que dèiem és que, sí, els vegetals porten ferro, però el ferro està tan agafadet que no és difícil de soltar dintre de l'intestí. En canvi, el ferro que podem trobar en altres tipus d'aliments, com les carns, per exemple, els musclos també porten molt de ferro, els berberetsos o les escopinyes.
Sí.
Les escopinyes porten més ferro que un bistec.
De veritat?
Sí, tal qual.
Que venga,
aquest plateret d'escopinyes que vas amb el pinxó, perfecte, per augmentar ferro. Doncs aquest tipus de ferro que està present en els productes animals sí que és més disponible. Aquest ferro sí que l'absorbim molt més fàcilment que el ferro que hi ha en els vegetals. On podem trobar més ferro en els vegetals? En les bledes, en els espinacs, fulla verda, li diem.
Molt bé. Vale?
Però jo et diria, és problemàtic que està molt enganxat. I en els fruits secs, sembla mentida, però també podem trobar ferro. El que passa que, com és vegetal, el tenim un altre cop un ferro molt agarrat. I llavors costa molt de que l'absorbim 100%.
Vale, llavors què hem de fer? Hem de combinar aquests aliments, per exemple, aquestes verdures de fulla verda, amb alguna altra cosa que ens ajudi a absorbir-ho millor?
Sí, podem fer una cosa.
O com ho prenem, potser és la manera.
El ferro, el que li agrada molt, és la vitamina C. Per tant, quan hi ha vitamina C i un aliment ric en ferro, sigui vegetal o sigui animal... Augmenta l'absorció del ferro. Per tant, per exemple, si jo menjo un bistec perquè tinc anèmia i després un suc de taronja o una taronja sencera que porta molta vitamina C, perfecte, perquè la vitamina C augmentarà l'absorció del ferro del bistec.
D'acord.
Què passa si prenc les llenties de l'àvia? Que estan boníssimes, però el ferro que tenen està molt més agafat. Bueno, pues per augmentar aquesta absorció de ferro de les llenties també posaré vitamina C. I què no posaré?
Ai, aquí.
Què no hem de posar si volem absorbir molt
de
ferro?
Per no neutralitzar el ferro de les llenties,
no? Exactament, això és com una baralla. I són productes amb molt de calci, acompanyant productes amb molt de ferro. Per exemple, si vull absorbir el ferro d'aquest bistec, de postre agafaré una fruita cítrica, no un iogurt ric en calci. O no un got de llet o un postre làctic, perquè té molt de calci. El calci i el ferro competeixen a nivell de cèl·lula per l'absorció. Si hi ha molt de calci, el ferro... no.
No pot.
Se n'anirà cap al bany. Cap al bany.
Val, o sigui que no l'aprofitarem, diguéssim.
No l'aprofitarem. Sí que absorbirem en part petita, però no serà igual. Llavors, prefereixo que els làctics els tinguem fora dels àpats principals, si tenim moltes ganes d'absorbir ferro, i fiquem la fruita i fruita cítrica en els àpats principals, que és on sol haver més ferro. Per exemple, on sol haver més car, on sol haver també llegums... etcètera, etcètera. Seria interessant.
Ai, doncs teniu això en compte, eh? Si voleu, i m'ha agradat molt això que em diguis que els musclos tenen molt de ferro.
A veure, sí que és veritat que potser els musclos no són l'aliment per excel·lència dintre d'un patró. Saludables és a l'intríngulis. El musclo és un bivalv que ho absorbeix tot, s'ho menja tot, ho filtra tot, però no excreta res perquè té un sistema excretor. Per tant, igual que menja el ferro que pot trobar en el mar, i per això són rics en ferro, també ho poden ser en mercuri.
Val, o sigui que no hem de consumir-los en excés, no?
Exactament, però sí que és veritat que són rics en ferro, igual que les escopinyes, que les almejes, són productes que són interessants a nivell de ferro, tot i que consumir-los cada dia, tenim altres varietats d'aliments que també tenen ferro.
Molt bé, doncs escolta, m'ha agradat molt això que ens acaba d'ensenyar la Dara, no? Si volem aprofitar més aquest ferro dels aliments, tant de la carn com de les verdures, doncs amb cítrics, eh? Combinem-ho les postres amb fruita, així aprofitarem tot aquest ferro i a sobre la vitamina C, no?
Totalment.
Perquè això no són incompatibles.
Boníssim. No són incompatibles. Una ajuda a l'altra, s'absorbeixen les dues molt bé.
Veus? Nosaltres aquí tant de temps fent les coses malament, i amb el iogurt després de les llenties.
No, llavors, clar, es neutralitza del tot allò.
Però bueno, com a mínim hem aprofitat el calci aquesta temporada, no?
Sí, això sí.
Molt bé, doncs ferro, i apuntin. Verdures de fulla verda, que porten molt de ferro.
Sí, porten molt de ferro, però compte que no és el ferro més disponible. Si tenim una anèmia, millor tirar cap als productes animals.
Perfecte, doncs mira, més coses que m'ha après avui, si tenen preguntes sobre la falta de ferro, sobre això, com absorbir-lo millor, quins aliments introduir a la dieta, ens ho fan saber a través de Twitter, @copetarragona, o el correu electrònic tarragona@cope.es. Adara, moltíssimes gràcies.
Com
sempre, t'espero la setmana que ve.
Sí.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Doncs vinga, minut i mig i arribarem al punt de la una amb la nostra cançó del dia, amb Barry White, arribarem a les notícies. Nosaltres tornem en 5 minuts amb la Nacional 240 d'avui. Ja saben, tenim recepta, tenim a la Leida Martí, així que no s'ho perdin. I a partir de 2:15 vindran els companys de Curto López Abogados i també torna la Ruth Guerrero a veure què ens porta. I el recordo que la Ruth aquest any és la veu del carrer. Així que si volen parlar amb ella, explicar-li alguna història, denunciar alguna cosa doncs, al carrer, al seu barri, on sigui, ens ho fan saber a través del correu electrònic tarragona@cope.es i, si no, a través del WhatsApp, ja saben, una nota de veu 672 65 35 34. Ara la música i les notícies, no marxin.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Congreso va a debatir la próxima semana una proposición de apoyo al gobierno en pleno desafío independentista. Es una iniciativa de Ciudadanos que pretende que toda la oposición se retrate en el conflicto iniciado por las instituciones catalanas. Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha lanzado una advertencia al gobierno. Depende de cómo actúe en Cataluña, seguirá apoyando o no al ejecutivo de Mariano Rajoy.
Responder de una manera exacerbada y rebasando determinadas líneas y determinados niveles, en el tema de Cataluña, la verdad es que complicaría la relación que pudiéramos mantener con el Partido Popular.
Los saltos masivos a la valla de Ceuta se han disparado en lo que llevamos de año. Casi 9.000 inmigrantes han intentado cruzar la frontera frente a los 600 que trataron de hacerlo en 2016. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha garantizado en el Congreso que el gobierno va a trabajar para poner soluciones al drama de la inmigración.
Vamos a seguir mejorando en la dotación de medios materiales y humanos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y seguiremos cooperando para el desarrollo de los países de origen y también de tránsito de los inmigrantes para que puedan allí tener un futuro y no tengan que buscarlo fuera.
Y ya se encuentra en prisión el presunto agresor sexual que atacó a una menor de 15 años en Pamplona durante los pasados Sanfermines. Agredió a la joven al menos en 3 ocasiones. COPE Pamplona, Maite Moro.
La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Pamplona de 32 años, natural de Perú, acusado de violar a una menor de 15 años el último día de los pasados Sanfermines, cuando él acompañaba supuestamente a tomar el autobús y ambos se encontraban en el Parque Tomás Caballero de Pamplona. La juez de instrucción número 5, tras el reconocimiento de la víctima, decretó su ingreso en prisión provisional. La denuncia se interpuso el último día de las fiestas. Según la menor, la madrugada anterior, cuando estaba de fiesta en una de las zonas de bares de Pamplona, conoció a la hora detenido, quien se ofreció a acompañarle al autobús. Durante el camino le propuso mantener relaciones y tras su negativa la forzó y violó hasta en 3 ocasiones.
Y en Francia, primera jornada de huelga y protestas contra la reforma laboral del presidente Emmanuel Macron. En menos de una hora arranca la manifestación central en París. Allí está nuestra compañera Asunción Serena.
Emmanuel Macron se enfrenta a su primera gran protesta contra la reforma del Código de Trabajo que el gobierno elaborará a base de ordenanzas, un método que no aprecia los sindicatos, aunque estos se muestran divididos en cuanto al contenido. La manifestación de hoy es convocada por la CGT, mientras que los otros principales sindicatos apuestan por la concertación. La jornada de acción se siente sobre todo en el funcionamiento de los transportes. Las compañías aéreas low cost se han adelantado anulando decenas de vuelos que afectan a las conexiones con España, igual que algunos trenes regionales que han sido anulados o sufren retrasos.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar una historia en la que la ciencia y la fe se dan la mano.
¿Y de qué manera? Vamos a contar la historia de Libby Osgood, que llevaba una carrera profesional meteórica y era nada menos que ingeniera aeroespacial de la NASA y también profesora en una universidad en Canadá. Rápidamente había ido ascendiendo en su carrera, pero ella nunca manifestaba su fe en el trabajo porque sentía que hablar de Dios en ese entorno era algo casi como contracultural, vamos, como si fuera una marciana. Sin embargo, la comunidad católica de Charlottetown, donde vivía, le ayudó a superar ese miedo a expresar su fe en el ambiente científico. En 2012 comenzó a considerar la vocación a la vida religiosa, aunque seguía teniendo dudas porque, dice, le gustaba demasiado la ingeniería, hasta que comprendió que podía ser ingeniera y monja a la vez. Libby permanecerá 2 años haciendo el noviciado en la congregación de Notre Dame, que se dedica especialmente a la educación, pero ella desea regresar para desarrollar su labor como religiosa en el campus de la misma universidad en el que hasta ahora enseñaba. Lo contamos todo dentro de un ratito.
Con más detalle, efectivamente, claro, y estaremos atentos en una media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en deportes, la cita de hoy es con la Champions y con el baloncesto. José Luis Corrochano.
Hola, Pilar. Europeo de baloncesto, cuartos de final, España-Alemania. Enviada especial para contar cómo está el equipo de Escariolo, Pilar Casado.
España almuerza a estas horas en su hotel de concentración tras la sesión de vídeo y charla que les ha preparado Sergio Escariolo hasta hace media hora sobre Alemania. Los teutones, recordemos, han llegado a este cruce apeando a Francia mientras España dejó a la anfitrión Turquía en el camino. Un hombre centra la atención en la selección alemana y es Schröder, el base de Atlanta Hawks, el segundo máximo anotador del Eurobasket y uno de los mejores asistentes.
Esto es a las 6:45, a las 8:30 Eslovenia-Letonia, de ahí va a salir nuestro posible rival en semifinales del torneo. Y este que van a escuchar es Rafael Nadal en declaraciones al diario El Mundo. Esta es su opinión sobre el día 1 de octubre en Cataluña.
Tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España. Este es mi punto de vista. Cada uno tiene que respetar las leyes y uno no se puede saltar las leyes porque uno quiera saltárselas. Yo no me puedo saltar un semáforo en rojo porque no me parece correcta porque no me parezca correcto aquel semáforo. Y Cataluña, en este sentido, pues yo creo que los que pretenden eso pues tienen que entender.
Recuerden la Liga de Campeones, 9:45, Barcelona-Juventus y Roma-Atlético de Madrid. La primera jornada, la Liga de Campeones y el Europeo de Baloncesto se escucha en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, obrim la nostra carretera particular, la Nacional 240, que uneix COPE Lleida amb COPE Tarragona, Ricard Álvarez amb Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Ricard. Home, ja tenia ganes de que arribessis.
Clar que sí.
Que havia trànsit o què?
Havia trànsit, home, l'operació tornada d'ahir.
Clar, un pont, no?, una miqueta llarg, però
més,
bé.
Clar, ahir no vam tenir la Nacional 240, i ja et vaig trobar a faltar.
Jo també. Dic, ara què fa jo aquesta hora, no? Que no tinc aquí el Ricard, però bé.
En fi.
Ho suplirem i mira, ja que m'ho poses així, avui et porto una recepta, bueno, un regal, eh?
Sí?
Sí, perquè jo sé que tu ets molt de dolç.
Home.
Ets golafre.
No, jo tinc un problema, que m'agrada tot. No,
ets
que m'agrada tot.
No, bueno, però ets golafre, vull dir, els pastissets i tal, et va la cosa, no?
Sí, sí.
Doncs escolta, jo no sé si és només menjar-ho o també fer-ho. Tens tu aquesta...
Jo més menjar-ho, que fer-ho.
Ja. Jo he de dir que és un repte per mi, jo li vaig dir a la nostra convidada quan va venir la temporada passada, perquè jo no tinc gaire mà, però m'estic introduint a poc a poc, eh? I ella ens pot ensenyar molt. Mira, et presento a tu i a tots els oients de COPE Lleida també, i als de Tarragona que no la coneguin encara, l'Alba Moles, ella ve des d'Una de Postres. Què tal, Alba? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Alba, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com ha anat l'estiu?
Bé.
Molta
bé.
Feina?
Ajetreaus, tant i tant. Si no és amb una cosa, és amb l'altra.
Això és bo, eh? Jo, mira, ho dic pels oients i per tu, Ricard, apunteu www.unadepostres.com. Allà teniu receptes, no? Tots els tallers que vas fent, Alba, totes les dates.
En el blog, també ens hem estrenat una mica amb el tema blog, que també s'ha donat una mica més a conèixer tot allò que fem, una mica reportatges, notícies i novetats.
Perfecte.
A més, Mònica i Alba, suposo que estareu d'acord amb mi que vivim, afortunadament, en un lloc a Catalunya em refereixo, on tenim gairebé un menjar per cada festivitat o per cada dia.
I tant, i sort.
Sí. No, que sí, per això que tenim una riquesa gastronòmica boníssima en aquest aspecte. I el tema de postres, evidentment, és l'estrella.
I tant. N'hi ha que ni diuen que ja existeix el calendari pastisser directament, perquè realment hi ha moltíssimes dates assenyalades, doncs, que per A o per B doncs, sí, tenen el seu postre característic i tradicional, no?, que intentar no perdre.
Exacte, doncs avui vens amb una cosa que en el fons, Alba, és tradicional.
És molt tradicional.
Molt tradicional, però...
Més senzilla del que molts es poden pensar, sí? Que és una mica la meva filosofia, intentar fer-vos les coses fàcils i que us animeu a entrar a la cuina i a perdre la por
a veure,
la pastaria.
A veure, va, agafaré notes.
Dispara.
Anem a fer lioneses. Digue-li lioneses, digue-li profiteroles, perquè la massa és la mateixa. Per fer lioneses, profiteroles, eclairs, que són aquests, els palos de santo, que també n'hi diuen, que són així una mica més allargats, la massa és la mateixa, però bueno, ens centrem en les lioneses, que és un clàssic, és molt nostre d'aquí a casa.
És veritat, és allò de diumenge, eh? Sí.
És això, molt de diumenge. I això ben... quedes molt bé, si ho portes de convidat. Vull dir,
és fàcil, de veritat.
Sí, és molt senzill.
Vinga. No, a més, quedes molt bé si ho portes fet de casa. Eh?
Home, exacte.
Vinga, va, que agafo. Vinga, va,
apuntem, ja apuntem. Ja què necessitem per fer aquesta pasta de lionesa?
100 grams de mantega, 150 de farina, 150 grams d'aigua, 2 gramets de sal i 3 o 4 ous. Això ja us explicaré una mica els 3 o 4 com funciona.
Aquí, en aquest cas, en el cas de la reposteria, sí que les quantitats
són molt exactes.
Són importants que siguin exactes.
Sí.
Però això per quantes en surt, més o menys?
Aquí al voltant d'unes 30 lioneses.
Caram.
Vull dir que en surten,
un dinar de gent, eh?
Sí. Home, això penseu que...
A veure, Mònica, un dinar de gent, que jo me'n menjo 6 o 7,
Home. Si no, a molt pesar, és una pasta que una vegada cuita la podeu congelar sense problemes, es descongela a temperatura ambient i la farciu després amb el que vulgueu.
Perfecte, això també...
Es pot tenir sempre a la recàmera del congelador perquè et tregui d'un apuro.
Ah, perfecte. Doncs molt bé, fem això, tot això per fer la massa només, eh?
Exacte. Només és per fer el que seria això, la
pasta.
La pasta a la massa. La pasta xut, que ni...
Xut?
Xut. Exacte. Doncs mira, per començar el que farem és agafem l'aigua, la posem en un cassó, afegim la sal i la mantega. I tot això ho calentarem. La mantega es desfarà totalment, però no passa res. Ja sé, estarem molt acostumats a treballar amb la mantega així amb textura pomada o així, sense que s'acabi de fer oli, però en aquest cas no, la dissoldrem del tot. Perfecte. I quan estigui tot dissolt, agafarem la farina, l'haurem tamisat prèviament i l'afegim directament a l'aigua. Això ho comencem a remenar, traiem del foc perquè no se'ns cremés la farina i veuràs, ens queda una pasta consistent, molt espessa. Uh-huh. D'acord? Això ho passem en un bol perquè tindrem el cossi calent, no volem que s'acabi de calentar tot. I anirem afegint els ous un en un. Afegim un ou, remenem, que tota la pasta l'absorbeixi i per això els 3 o 4. Per què? Perquè això ha de tenir una textura que n'hi diuen que tu quan agafes l'espàtula, això ho remenarem amb una llengua de gat o amb una espàtula, doncs que et faci una mena de bec d'ànec o un pal de... Ai, que no sortirà ara. De paraigües, perdona. Ha de fer una certa curvatura. Depèn una mica del tamany dels ous, n'entraran 3, n'entraran 4.
D'acord.
Generalment, per si hi ha algú que ens ara que no s'atabali ningú... Que no,
això si no ho veus és difícil.
Amb ous mitjans n'entren 4. Vull dir, amb ous mitjans, que contenten són d'uns 50-55 grams per ou, n'han d'entrar 4 ous, vull dir, per tenir aquesta textura, més o menys, ha de tenir més fluïdesa, vull dir, no ens hem de quedar amb la pastarada inicial, aquesta que havíem tret del foc.
No és per pujar paret, eh? Ha de tenir...
No, ha de tenir una certa consistència. Bueno, això ho tindrem a una temperatura tèbia, no ens espantem, vull dir, això ho ficarem en una màniga pastissera. Generalment, a les lioneses agafen una forma amb boquilla rissada, vull dir, doncs a la màniga prèviament hi haurem de posar una boquilla rissada.
Ah, exacte.
Posarem la massa... Llavors, paraula tècnica, que això sí, els que són ja una mica més veteranos en el programa, escudillarem la massa. Escudillar és repartir aquesta massa en una superfície, seria la plata de forn, que haurem ficat algun paper vegetal perquè no se'ns enganxi, i repartir en porcions iguals doncs, tota aquesta massa. Farem unes muntanyetes, més o menys, bueno, que no siguin gaire grans, perquè això després ens creixerà.
Clar, pensem que ha de ser, clar, ha de créixer, eh?
Sí, exacte. Que no, sí. I llavors la repartirem a la safata de forn, doncs això sortiran dues safates mínim.
Vale. Has dit que ho diríem, Alba, que estava tèbia, allò. Hem d'esperar que refredi?
No, fa falta.
Val.
En cap cas. Perquè si no també tindríem el problema que no se'ns comencés a endurir més del compte la mantega. No,
tenim la màniga pastissera tèbia, escudillem i ja està. Ho posem al forn entre 18 i 20 minuts a 180 graus. Uh-huh. I quan estiguin duradetes...
Ja està.
Llestes.
Ja està, ja ho veurem pujant, perquè clar, després sí. Ja haurem d'esperar que refredin per obrir-les, no?
Sí, les traiem del forn, que es refredin, i llavors ja obrirem. Uh-huh.
Com ho veus, Ricard?
No, jo... Ara estava perdut ja, les estava tastant.
Clar, és que ho fem a aquesta hora, que hi ha gana, jo ho entenc, eh? Que a aquesta hora que hi ha gana, doncs no sé si es veu dolent parlar de menjar.
Però m'ha semblat assequible. Però,
t'ha semblat assequible?
No, m'estic animant i tot.
Jo és que jo ho intento, eh? Jo ja ho he parlat amb l'Alba alguna vegada, la rebosteria d'això, com que ha de ser molt exacte i és important no desanimar-se, que si a la primera no en surten maques i perfectes, no passa res.
Cap problema. I si no, que consultin a la web, que jo taller de lioneses no faig sovint, vull dir que no hi ha problema.
Mira, aquesta està bé, doncs mira, a 3w1depostres.com.
De totes maneres, Mònica, el primer és que sigui bo.
Ah, bueno, sí,
i després
sí.
Ja polirem l'aspecte.
I llavors, si ja ens hem de posar a filar prim, si agafem uns ous de granja que siguin ecològics, d'aquests fantàstics, i una bona mantega,
es nota, oi, el gust?
Apaga i vam-nos, i tant.
Clar, sí, tant, això tant. Sí, és important triar...
La matèria prima, pensa que estem parlant d'ingredients que són molt bàsics, no porta sucre, amb la qual cosa és una pasta molt neutra que la podem tirar cap a les dues vertents. I jo tant. Perquè tendeixo a fer més dolç, però aquí li posem una massa, un farcit salat, i quedes estupendíssimament, li dones també un toc diferent i una mica més modern.
Sí, com a
modern.
Un canapé diferent, exacte. Perfecte. Tenim la pasta, ens falta el farcit, però com que tenim ja poc temps, Ricard, et sembla si convidem a l'Alba a venir d'aquí uns dies que ens faci farcits?
Home, la setmana vinent, perquè si jo el tindré a la nevera, esperant d'una setmana a l'altra.
Una pregunta molt ràpida abans d'acabar. La farina que fem servir ha de ser alguna especial?
No, la farina fluixa... Blanca, normal.
Normal, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, això és tenim un pla. El proper dia farcits per a aquestes lioneses. Us sembla bé els dos?
I tant.
I tant,
sí? Doncs
problema.
Escolta, Alba, un plaer, moltíssimes gràcies. Torna aviat que hem de farcir aquestes lioneses.
Mentre està al congelador, eh? No me l'has deixat una setmana a la nevera.
Això, al congelador. Posa-les, Ricard.
Gracias, Alba.
Muchas gracias a vosotras.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Sabes que te pones así la toalla?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada. El nuevo cascabel. El nuevo 13.
Tenemos que vernos. El cascabel con Antonio Jiménez. Esta noche a las 10 en 13. When you can wear
what you feel. What do you want? Vinga, continuem al migdia, Cope. Ricard, estàs preparat per colar-te al vestido de la Leida Martí?
Sí, sí, la veritat és que sí, vinc sense foto, també.
No s'ha fet foto. A Leida, no. Espera un moment, que això... No ho parlis amb mi, ho parles amb ella. A Leida Martí, bon dia.
Bon dia. A
Leida,
a veure,
bon
Ricard.
Dia. No.
Què ha passat?
M'has de deixar fins a l'octubre. O sigui, els pantalons Camel encara no...
No els té.
No els tinc i no ho veig tan clar,
Bueno, mira, eh?
Bueno, va, vinga, deixem un parell de setmanes més de
Escolta,
marge.
Escolta, pantalons Camel són molt clarets, no?
Però sempre hi ha el Camel més fosquet, que és el d'hivern.
Ah, exacte, és que això dels els homes i els colors...
I a dalt què m'hi poso, llavors?
El Pantone.
El Pantone no el domina.
I a dalt quin color m'hi poso?
Després t'hi pots posar, per exemple, un Bordeus.
Ah, que fa tardor.
Que fa tardor ja. I a més tampoc no fa massa hivern.
A veure, Mònica i Aleida, vosaltres heu vist... Són horribles, les fotos de quan fan una cimera de polítics...
Sí.
Els homes van tots negres. I llavors, si hi ha alguna dona, perquè per desgràcia n'hi ha poques, però afortunadament són les que hi posen color, Per què els homes som tan sosos?
Això, per això ho hem parlat alguna vegada.
Bueno, això és protocol.
És protocol, sí.
Protocol pur i dur.
I és veritat que quan parlem de personatges públics, en aquest cas polítics, no? Suposo que hi ha unes pautes més, no?
Més
marcades.
Les imatges van molt... La seva imatge ha d'anar superquadrada, si us hi fixeu. Si us hi fixeu, el color de la corbata generalment és enfondat pel color del seu partit polític, sí. També com el mocadoret del lateral, vull dir, està molt calculat.
Clar, no tenen gaire marge d'imaginació.
No. Però des d'aquí, els que no sou polítics i personatges públics, Ricard, la Leida i jo us fem una crida a que us atreviu, no?, una mica, més amb el color, amb els estampats, si us plau, no?
Va que riurem, que al final jo començaré a menjar fotos i veuràs. Va.
Podem començar amb els Happy Socks, si voleu.
Ai, els Happy Socks, què són? Tu saps el que són els Happy Socks? Aleida, si us plau, il·lustra'l.
Els Happy Socks són uns tipus de... Bueno, és una marca directament
de mitjons.
De mitjons, ara no em sortia la paraula, estic tan enlluernada explicant els Happy Socks que no sortia la paraula. Doncs que són, bàsicament, divertits. De colors, amb rodonetes, amb espirals, amb dibuixos...
A veure, ja els he buscat, jo no m'hi veig amb
mira.
Això,
Com que no? Però home, això és una manera molt fàcil de començar a introduir colors,
sí, clar.
No?
I tant.
És una pinzellada de color.
I tu saps el maco que fa allò que veus un noi, un senyor, que quan s'asseu, allò que s'apuja una mica al pantaló, i veus un mitjó així, no?
És un punt
llampant
divertit.
I dius, és interessant.
Però a mi no m'ha agradat mai.
Oi? Ricard, tenim molta feina per fer aquesta temporada.
Són gustos, eh?
No, és veritat, són gustos. Però color, a tu sí que t'agrada el color. Jo t'hi he vist de color a l'hora de vestir.
Sí.
Samarretes de colors.
Però samarretes sí.
Sí, aquí sí que té.
La part de dalt, per entendre. Camisa, polos, tot això sí.
Això sí, el verds i vermells, sí, això sí.
Ah, bueno, però després uns pantalons beige són ideals.
Clar.
Ah, beige ara.
Bueno, camel.
Camel.
I els pots combinar amb gris, que va molt bé el camel.
En gris també, i amb el verd també queda molt bonic.
I el verd és molt tardor, també.
A veure, haurem de fer la foto de l'abans i del després, eh?
Això mateix. Serà com un canvi, a mi.
Sí, no?
Però bé, escolta, hem de reprendre, que si no ens quedarem sense temps, com la setmana passada, hem de reprendre les tendències d'aquesta tardor. Jo tinc aquí apuntat de la setmana passada... Texans rosadets, són molta tendència.
Correcte.
Tant per elles com per ells, atenció. I samarretes i jerseis amb missatge. Important, Això recordem-ho de la setmana passada, però a Leida tenim més coses de cara a la tardor, com sempre, que ve carregada pel nou curs.
Correcte, i la primera que volia dir l'altre dia, el que passa que vaig pensar, vinga, va, el deixo com a primícia per la setmana vinent.
A veure.
Doncs és... redobles, per favor. És un bolso peludet.
Oh, ja hi som amb els peludets. Això és com la ja s'anticipava la temporada passada.
Sí, correcte. La temporada passada ja començava a veure-us una miqueta, que totes comentàvem, imagineu-vos com...
Us hi veieu amb això? Sí. O sigui, el bolso pelut ha arribat, però pelut de pelut.
Sí.
O sigui, de pèl llarg.
Sí, pèl, però artificial.
Sí, això sí.
Sí, puntualitzem-ho, sisplau. Sí, l'Street Style està que lo peta amb els peluts i en aquest cas no només s'aportaran abric, com ja també assegurava la temporada passada, sinó que en el tema bolso. Per tant, sobretot, hem de recordar que si fem l'adquisició d'un bolso peludet, no cal que ens posem l'abric pelut i el bolso pelut.
Perquè llavors potser ens agafarà el Seprona.
Recordem-ho. Podem anar, per exemple, amb una caçadora, una xupa de pell o un abric aquest de tres quarts que també comentàvem la temporada passada i donar-li el toc amb el que és el bolso peludet.
Mm-hmm. Ara que has dit això de peludet, jo no sé si tu has vist això, Ricard, però jo que aquest estiu jo miro molt els blocs de moda i aquestes coses per estar al dia, s'han portat molt les sandàlies peludes.
Sí, a mi m'encanta.
Què em dius ara?
Això és una manipulació de les tendències, o sigui, ara tot pelut.
Ara tot pelut, és veritat.
Bueno, tot pelut. La jaqueta, la bossa i la sandàlia, però vull dir que clar, fixa't.
Sí, jo això de la sandàlia peluda no ho veig, Aleida, aquí no estic d'acord amb tu.
A veure, jo realment el bolso pelut, si es aneu fixant anys A, sempre s'ha portat.
Sí?
Vull dir, òbviament, jo me'n recordo que tinc una poixet de fa 4 temporades...
Que era peluda.
Que era peludeta. Vull dir, és una tendència que sempre... Que és com, bueno, és com l'abric de pèl, és un tipus de peça que sempre s'ha portat. El que passa que a vegades s'anomena ja tendència perquè se massifica quan les bloggers, influencers i l'estil d'estyle el comença a recuperar dels seus armaris i el treu com una novetat.
Però ja es portava, això.
És una peça que sempre s'ha portat. És més, fa cosa del mes passat vaig estar llegint un article que sortia les tendències que Paris Hilton ja no s'ensenyó en els 90.
Imagina't, si ella era una visionària als 90 ja, però si devia tenir 10 anys la Paris Hilton als 90.
Al final dels 90, sí.
Clar. O sigui, que no ens espantem si comencem a veure bosses peludes de pèl llarg,
De pèl llarguet, sí.
Home,
sí,
té una consideració, i és que si al final t'encances el pots afeitar.
Home, igual és una opció.
O retallar.
Igual és una opció.
Escolta, us en rieu, però ves que es posi de moda.
Igual
comprar-se
sí,
el bolso pelut i afeitar-lo.
Perdó, i pregunto jo, el bolso pelut, pèl de colors? A Leira?
Sí, correcte.
De colors, O sigui, no, Ricard, no. Veuràs pèl verd, morat, rosa,
maneres,
no?
Això és per quan comenci a fer fresc, entenc.
Sí, bueno, a partir de finals de...
Final de setembre, ja...
A veure, aquí, clar, jo és el que es deia que era el problema de les temperatures. Nosaltres, per exemple, aquí a Reus, això fins, si no t'ho fiques al novembre...
No, i a Lleida també, que...
Sí, a Lleida a l'octubre.
La Paris Hilton va néixer l'any 81.
Què em dius ara?
Sí, per això t'ho deia.
Ah, mira.
Té més anys del que pensava,
Sí, sí, o més, som de la quinta, sí, això no ho sabia. Molt bé, doncs bosses peludes, apunteu si heu de fer adquisició a la temporada. Què més, Aleida?
Després també continuem amb una miqueta el que són les sandàlies, anem a allargar-les una miqueta més a través de lo que és el mes de setembre i octubre, vale? Sabeu que també les podeu combinar segons com, fins i tot amb una mitjeta més fosqueta, però bueno, ara comentem les que venen sense, bueno, perquè us feu una idea, són aquelles el que es diuen statement, vale?
Sí.
Són, que tenen el que és el taló més aviat quadrat,
sí,
doblet, sense plataforma delantera, 4-5 dits com a, o sigui, 4 ditets, 5 com a molt de taló, i després van totes entrellaçades. Comencen des del davant els dits i entrellaçades amb dues vegades fins a arribar al turmellet.
Va, o sigui, encara tenim sandàlia per dies,
Sí.
Molt bé, i la Leida està encantada, clar, perquè ella no voldria que s'acabés mai l'estiu, evidentment.
Jo també.
I després, bueno, aquestes sandàlies recordem que les podem combinar tant amb vestits com amb faldilla, d'acord? Com fins i tot amb, si tenim els pantalons una miqueta més tovilleros, també fins i tot ens ho podríem ficar com si fos una continuació.
Molt bé.
Del que és el pantaló. Queden molt boniques ficades i són còmodes, perquè són els quatre ditets de taló que fa que puguis caminar i aguantar-los tot el dia per l'oficina.
Uh-huh. Alguna tendència més alegre de cara a la tardor? Perquè si no ja em conec al Ricard, que vindrà i dirà, i una cosa que sigui així mixta, que no hi
ha? La clau serà el que és... Victoria Beckham va sortir fa la setmana passada amb ell ja pel carrer, l'estil pijama.
Ah!
Pijama en tot el look rosa. Sí, sí. Va ser bastant... Jo quan vaig veure la foto dic, bueno, pues encara li queda mono. Però clar, jo l'utilitzaria per la part casa. Doncs no només amb pantaló i camisa, en aquest cas, sinó també en forma de vestit. I això també va ser una continuació de la temporada de l'hivern de
anterior,
l'any passat,
sí, senyora,
si ens en recordem. I doncs aquest any segueix. El que passa que no segueix amb tanta transparència i tan curtet, sinó més aviat tan llarg.
Molt bé, doncs l'estil pijama, Ricard, això ho sabies tu, això, l'estil pijama?
No, ho sabia, no.
Doncs ara ja ho saps, No és que et posis el pijama pel carrer, no, és que ja és la roba així,
Sí, però sí, però que podries dormir-hi també.
Sí, podries dormir-hi perfectament. Home, no és el cas,
però podries. Jo, de totes maneres, si us fixeu, la moda, i això en podem parlar durant tota la temporada, però la moda té propostes molt bones, brillants, però després també té aquesta part de que si un famós o una influencer o una instagramer s'ho posa i ho posa de moda, la gent, hi ha un nucli de gent molt cega que va al darrere. que si allò m'ho hagués posat jo em dirien que quede molt malament.
Que anaves amb el pijama encara, no? Oi? Pel carrer.
Per això ho dic, que hi ha una bossa de gent molt seca en aquest sentit.
Però això ho diu sempre la Leida també, tu has d'adaptar després, les tendències són unes, i tu després ho has d'adaptar o no, no? En funció, Leida, de l'estil i del que ens senti bé, també, clar.
Per força, és que si no, malament.
Bueno, a veure, també hem de destacar que el tema de les influencers, bloggers, etc., instagramers, totes aquestes noies viuen de la moda, viuen de crear aquestes tendències, i poso crear tendències entre cometes perquè segurament moltes d'elles venen donades ja per les grans marques que surten directament de les passarel·les. Elles l'únic que fan és adaptar-les al dia a dia.
Exacte.
I com que elles s'ho poden ficar, perquè realment l'única cosa que fan és ficar-se roba, fer-se fotos, que, bueno, vaig estar llegint també un article sobre instagramers i tot, i realment no em vejo res de res, doncs, bueno, també és un punt molt creatiu i, clar, a veure, no pots anar cada dia amb uns texans i una blusa, per molt bonica que sigui.
No, ha d'haver per tots els gustos, de tots els colors. Ho hem de deixar aquí avui, Ricard, has après coses avui també,
moltes,
és que a mi això m'interessa molt,
que
tu aprenguis, que no et quedis amb dubtes,
Després el problema és posar-ho en pràctica, però aprendre s'aprèn.
Pensa que tens fins a l'octubre per una foto amb alguna de les tendències que ens ha dit la Leida. Jo no sé si triaràs la samarreta amb missatge, l'estil pijama...
No, ja entrava d'aquest jo ara.
Sí, no?
El pantaló camel i amb això ja ens donem per satisfets.
El pantaló camel i ja, sí. Aleida, bueno, no sé si t'aprovarà.
Estàs segur que no vols provar amb uns mocassins peludets?
No m'hi veig,
Repte. Repte.
Jo els afeito.
Ho deixem aquí. La setmana vinent, més i millor. Aleida Martí, un plaer, com sempre.
Igualment,
una
gràcies.
Una abraçada, Aleida.
Adéu. Igualment, adéu.
Mònica, que anem directes a dos quarts, nosaltres.
Sí, doncs acabem amb una mica de música, què et sembla?
Molt bé.
Sí, ens retrobem el proper dia, com deien allò, la mateixa bat hora, el mateix bat canal,
I
Ricard.
Sí.
Doncs aquí, a COPE.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada.
El nuevo Detrás de la Verdad, el nuevo 13.
Tenemos que vernos. Detrás de la Verdad con Patricia Betancor y Ricardo Altave. Esta noche a las 12:30 en 13.
¿Quieres convertirte en un auténtico periodista y descubrir los secretos de ABC? Desarrolla tu pasión por la comunicación y da el salto al mercado de trabajo con el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de ABC y la Universidad Complutense de Madrid. Clases prácticas, experiencia garantizada. Infórmate en abc.es o en el 91-339-9133. Es tu oportunidad, es tu futuro.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Mira, continuem el programa en aquest dimarts, que és com un dilluns, i els tinc aquí ja disposats a treballar fa una estona, preparats a l'estudi, els companys de Curto López Abogados. M'acompanyen una setmana més en Miquel Curto. Què tal, Miquel?
Molt bon dia.
Molt bon dia, Luis Miguel López.
Hola,
Luis Miguel. I el doctor Arturo Ortega. Què tal, Arturo?
Bon dia, gràcies.
Us veig bé, eh? Us he sentat bé aquest cap de setmana llarg? Sí?
La diada, també.
Ah, la diada, també? Ara ja sí. Ara això ja, ja ha començat el col·le. Vull dir, ara ja no ens en podem escapar. O sigui, que aquí cada setmana... I hem de dir que avui reprenem una mica el tema que vam iniciar la setmana passada, perquè com ja vam dir, donava per molt.
Quedaron moltes preguntes en el tinter.
Exacte, no?
Sí,
van quedar moltes coses al tinter. Evidentment, cada cas s'ha d'analitzar, no? Un sí, per un, i de fet, doncs, algunes de les preguntes és millor que les facin, no? Molt concretes, que hi ha oients que a vegades ens fan preguntes molt concretes, que s'ha d'estudiar el cas, llavors jo els recomano que vagin a veure els companys de Curto López, a Rambla President Companys, però intentarem avui parlar d'alguna generalitat més, perquè alguns dels dubtes que ens han arribat davant d'un accident laboral és: jo estic de baixa perquè he tingut un accident laboral, sigui de la índole que sigui, i la mútua em diu que ja està, que he de tornar a treballar.
Això passa
que,
molt.
No? Passa molt, no? I de fet hem tingut moltes trucades.
Sí.
Val, donen l'alta, però si jo no estic bé, què faig?
Normalment, i això l'Arturo jo crec que estarà d'acord amb mi, les mútues donen les baixes molt, molt més abans de que quan és la Seguretat Social qui ho controla.
Sí. Suposo que té a veure amb que la mútua paga la baixa, si és un accident laboral. Però és clar, si et dono d'alta, s'ha acabat pagar. Suposo.
Sí, tema...
Perquè és veritat que sovint, clar que només veiem els casos incorrectes, entre cometes, no? Però sovint veiem això, dir, escolta, és que em diuen que puc anar a treballar perquè porto molt temps de baixa.
Sí. Escolti, el temps no, i molt
calgui.
Temps no, a veure... a vegades inclús se donen altes que són totalment sorprenents al cap de 15 dies, 20 dies, no han fet proves diagnòstiques per veure què ha passat, després van a la Seguretat Social i fan la prova diagnòstica i veuen de que hi ha mal i han de tornar a donar a baixes, i coses bastant sorprenents que passen amb les mútues de treball. Jo, això és un tema que porta molta angúnia. Quan un treballador està de baixa mèdica, és una situació d'estrès psicològic terrible.
Yeah.
No? Primer perquè no està treballant, un treballador el que vol és treballar, no? I portar la vida normal.
Segon
la incertesa, no? Què em passarà, què no em passarà. Després també el món laboral està com està. Les empreses tindre treballadors en baixa, doncs, no és una situació molt agradable ni pel treballador ni per l'empresari. No? És aquesta situació d'incertesa una mica sobretot pel treballador, no? Desgraciadament, les altes donades improcedents per part de les mútues són bastantes, d'acord? Són bastantes. Cal fer la pregunta concreta, no? Soc un treballador que he tingut un accident, he tingut una estrabada muscular, em fa molt mal l'esquena, la mútua m'ha donat antiinflamatoris, m'ha fet una mica de rehabilitació, i al mes i mig em diu que me'n vagi així a... que me'n vaig a treballar, no? I jo em veig com a treballador i dic, ostres, però si jo no puc...
No em trobo bé, realment,
no?
I
això és un drama.
Això passa, realment, passa, però de fet, abans de donar-te l'alta, t'han de fer un examen mèdic, no?
Bueno, és que a vegades però... se fa o no es fa. És que, clar, això és que veiem
però
de tot.
No és obligatori fer-lo.
El doctor Turo està...
Cara, no li veuen la cara, però fa cara de... Bueno!
Clar, n'ha vist molts.
No sé, estava pensant, clar, tu parles dels accidents més obvis, no? Tens una estrabada muscular, una fractura, però alguna vegada he vist gent, per exemple, que ha tingut un cop molt violent amb alguna cosa pesant en el cap, no?
Sí.
I no ha fet fractura, doncs no ha fet fractura. Però la commoció cerebral a vegades deixa un trastorn orgànic.
Correcte.
Deixa un trastorn de la capacitat
cognitiu.
Un trastorn emotiu, un trastorn cognitiu, i la persona no està recuperada. Hi ha vegades, tristament ho dic, que ni això s'avalua, i llavors, bueno, com que no tens fractura, doncs 30 dies de baixa a la feina, i veus la persona que diu, és que no sé ni com he de conduir, has de treballar.
Correcte, sí, passa molt.
No hi ha res. Escolta, busquem-ho.
Llavors, si jo, continuem amb l'exemple que teníem la setmana passada, a mi em va caure el foco aquest que tenim aquí, torno a tocar fusta, però...
Un altre cop.
Una altra vegada.
Cops,
és que és això. Em va caure aquest foco a mi, tinc una baixa, doncs en 30 dies, i jo els 30 dies no estic bé.
Sí.
Què puc fer jo com a afectada en aquest cas?
Correcte.
Dir-li a la mútua, escolti, és que no em trobo
bé. La mútua et dona l'alta, perquè ells entenen que tu estàs bé i estàs d'alta. I tu et veus, demà, amb el paperet de l'alta, que demà me n'he d'anar a treballar.
Jo no em veig demà aquí fent programa.
Sí. Quan la baixa és derivada d'accident de treball, i, per tant, les mútues poden donar-te l'alta, la llei preveu que si el treballador entén que la mútua no obrat correctament i que ell no està en condicions de treballar.
Sí.
Hi ha un procediment especial de revisió de les altes expedides per les mútues d'accidents.
D'acord.
El treballador, i aquí el millor, perquè el millor és anar a un professional, un advocat, un metge i tal, perquè t'ho tramitin, perquè s'ha de fer bé.
O sigui, la paperassa és interessant,
exacte,
suposo.
Sí.
Com sempre,
ho podria fer el treballador, però jo crec que és millor que vagi en mans d'un professional, a part ja començar en un pèrit, veure què passa. Presentes una instància davant de l'Institut Nacional de la Seguretat Social,
sí,
de revisió de l'alta i d'impugnació d'aquesta alta mèdica, dius que no estàs d'acord, dius els motius per què, presentes també proves mèdiques, que és important, per això s'ha d'anar als professionals, perquè les mútues no t'han fet cap prova, no t'han fet res, i a partir d'aquí ja soluciones una cosa, i que és molt important, que el dia següent hagués d'anar a treballar. El que este procediment de revisió i impugnació de l'alta mèdica expedida de la mútua, el que diu la llei és que en el moment en què el treballador o el seu representant legal presenta aquesta sol·licitud davant de la Seguretat Social, els efectes de l'alta es paralitzen.
D'acord, això és important,
Molt important. Mm. El treballador continua de baixa perquè, i amb dret a cobrar-la perquè ell... els efectes de l'alta s'han paralitzat hasta que la inspecció mèdica de la Seguretat Social, en aquest cas l'ICAM, revisi el treballador i decideixi si la mútua ha obrat o no correctament.
I quan tarda l'ICAM en revisar això?
15 dies, 20 dies, un mes, segons.
Però vamos, podríem fer-ho l'endemà, per dir alguna
cosa. Sí, però no es fa.
Ja.
Per tant, et dona un pulmó, et dona temps i paralitzes. Això és molt important i molta gent no ho sap i molta gent se'n va a treballar sense poder i després el que fa és, hòstia, no puc, l'empresa l'apreta, escolta, la mútua t'ha dit que estàs bé, has de treballar, i això pot generar en despidos, en baixes voluntàries de que el treballador no pot o tal, o que se'n va al metge de capçalera, el metge de capçalera li diu que no hi pot fer una baixa perquè això és un tema professional. Per
clar.
Tant, és un tema clau.
I correm el risc,
aquest protocol.
Correm el risc de que s'agreugi aquesta lesió o aquest dolor, no? En aquest cas.
Sí, moltíssim. O que acabi amb un abandono voluntari del treballador del seu lloc de treball i hi ha una baixa voluntària i sense dret a prestació, sense dret a res i perdent tota l'antiguitat.
Però incidint en lo de la visita preventiva, sí, que deia jo la setmana passada, per mi fora molt interessant que moltes vegades la mútua t'avisa, bueno, això ja millora, ja fa 3 mesos de baixa, la setmana que ve et donarà l'alta. Si tu veus que no estàs bé, que la cosa no està evolucionant o lo ràpidament i no et fa preveure que estiguis bé, te'n vas ja i ho tens plantejat i reps tota aquesta informació personalitzada i llavors ja saps el que has de fer.
Después hay otro que también está tipificado como accidente laboral, que es cuando tú vuelves de tu puesto de trabajo o cuando vas a tu puesto de trabajo, ¿no, Miquel? El accidente in itinere.
Sí, no, perquè tenim poc temps on
sí,
parlar.
Sí, això jo crec que donaria un altre dia només parlar d'això.
Ja per l'altre dia dir que també és considerat accident laboral, accident in itinere, els que ocorreixen... quan vas al treball o quan tornes de la feina, el típic accident.
Que nos passa moltíssimes vegades.
El típic d'accident de trànsit. Però bueno, tots, després del que estem parlant és aplicable a tots els
i si em permets incloure una cosa més, tu parlaves de que et caigui un foco al cap, però
al final me caurà.
Amb aquestes escales tan boniques que teniu, si caus escales avall, quan te'n vas cap a casa al final del dia, també és accident in itinere.
Ah.
O quan surts de casa teva per anar a treballar, també. Vull dir que són detalls d'aquells que dius, ho vas veient i ho
és accident laboral també.
Jo crec que és importantíssim que quan un treballador té un accident laboral o una baixa mèdica d'una patologia que s'entén que pugui ser una baixa llarga i que pot tindre conseqüències amb la seva capacitat laboral o de qualitat de vida futures, que vagi un professional.
Uh-huh.
Nosaltres ja tots els oients de COPE sabem on estem, fem una primera visita gratuïta, assessorament jurídic mèdic, i a partir d'allí donem al treballador, al client, possibilitats molt importants de poder aconseguir els seus objectius.
No? Mm-hmm. Com hem dit al principi, cada cas evidentment s'ha d'estudiar, no? Cada sí, especificitat, sí. Evidentment, estem parlant aquí en termes generals. Per acabar ja, perquè si no em quedaré sense temps, una pregunta. Parlàvem d'això, per exemple, ha dit l'Arturo, la mútua t'avise, no?, amb temps de, doncs, d'aquí,
sí,
cosa que d'aquí un mes, sí. Això ja podria estar, ja ho revisarem, però tu, per exemple, no estàs bé, també, per saber el treballador, quin és el control correcte que ha de fer la mútua, parlo de mútues en general, no de cap en concret, per fer, fan un, han de fer un seguiment, no?, abans de donar-te
sí,
aquesta alta,
que,
veure, o no?
Sí, sí, fan un seguiment.
A veure, que això també és important.
I hi ha una sèrie de protocols, però que és que, clar, desgraciadament, i això ho... ja ho sé que els companys de la mútua molt no m'estimen.
Una abraçada des d'aquest
altre desmotiu. Però és que ho he de denunciar. És a dir, jo ho sento, però les mútues prima el tema econòmic, el tema assistencial. I això passa.
Bueno, són negocis privats, al final.
Bueno,
no?
Sí, bueno, però... A veure,
no és que ho estigui defensant.
No, clar,
però
cuidao, un al seu negoci privat pot fer el que vulgui, però quan gestiones diner públic i una funció pública
com,
i un tema públic, perquè, esclar, estan... i són diners públics, perquè els calés de la mútua venen de les cotitzacions dels treballadors. Clar, clar, és que són diners públics i són funcions públiques.
Però bé, en definitiva, el seguiment habitual que hauria de fer una mútua legalment, parlo, no sé si està establert, establert.
No,
cada cas és cada cas i s'ha de fer, però bueno, això deia, vens aquí a la visita, ho mirem, mira, i què t'han fet? Quines proves t'han fet per dir-te que pots estar 8 hores de peu fent de vigilant de seguretat
a la fira? A lo mejor necessites altres proves.
Clar, és que la majoria de vegades, òbviament, també s'ha de dir que els números de casos de baixes que arriben a mans d'advocats o de metges són una part proporcional baixa respecte a la totalitat.
Evidentment, per sort,
òbviament,
sí.
Això és així, si no, no donaríem abast. Però cal dir que els assumptes que desgraciadament altres veiem són assumptes típics que he tingut una enganxada a l'esquena treballant, vinc antiinflamatoris, 3 setmanes, un mes, no han fet una ressonància magnètica. Clar, jo crec que són protocols que... clar, això depèn també del metge com ho veu, però clar, són protocols que no segueixin. Què passa? Se dona l'alta, fem aquesta revisió, nosaltres a correcuita el doctor Ortega demana una ressonància magnètica que s'ha de pagar privadament el treballador, desgraciadament surten lesions importants, abans vas el dia de l'ICAM i es foten les mans al cap, o sigui, si el treballador no pot treballar, però clar, si el treballador aquell dia va sol només amb l'historial de la mútua que diuen que està perfecte i ell no porta res,
clar, no saps.
El metge volador dirà, escolta,
tu al final dius amb el criteri
has d'anar preparat i això és la nostra feina.
Clar, de tota manera, perquè els companys de la mútua no matin el Miquel, també és veritat que hi ha treballador que es columpia i diu, home, jo és que no vull anar a treballar. Home, jo, si no veig que mèdicament necessito una baixa, jo li diré.
Òbviament.
Clar, no, que hi ha de tot. Un dia podríem parlar d'això, també, eh?
Sí.
No, és important, que al final paguem justos pecadors.
De vegades es pensa, no, és que tot ho dona per bo. No, només t'arriba el que penso que val.
Està clar que ja la picaresca és un problema nacional.
Sí.
Crec que jo.
També.
De tot Espanya, tota Catalunya, i entenc que òbviament, que també n'hi ha... les mútues i la societat social també han de controlar aquesta part de treballadors que simulen o allarguen baixes,
clar.
No? Però clar, moltíssimes vegades amb aquest afany de ser tan estrictes paguen justos per pecadors.
Clar. Sí. Parlarem, mira, d'aquest tema segur. Mira, un dia m'ha agradat això de la picaresca. Un dia vull fer un programa de picaresca, m'expliqueu casos. Va, i així riurem.
Però bé, hay muchos,
no? Pues venga, empezada ja, us poso deures. La setmana vinent més, si us sembla, la setmana vinent podem parlar d'aquest tema dels accidents in itinere, que em sembla molt interessant establir què ho és i què no ho és. D'acord? Perquè a vegades no ho tenim clar. Mentre, qualsevol dubte a Curto López Abogados, ja saben, són a Rambla, president Companys 14 de Tarragona, telèfon 977-22-35-22, i si no, doncs consultes aquí a tarragona@cope.es i jo els ho trasllado la setmana vinent. Miquel, Lluís, Arturo, un plaer, bona setmana.
Bona setmana a tothom.
Bon dia. Hasta luego. Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai. Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte?
envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Buenos días, Mónica. Hoy traemos un truco muy sencillo con fruta de temporada como son los higos. Es un consejo que ha revolucionado nuestras redes sociales, pues el primer día de haberlo colgado superaron las 15.000 visualizaciones y a día de hoy hay más de 60.000. Solo necesitamos media docena o una docena de higos frescos, una bolsa Ziploc o un tupper. Introduce los higos lavados dentro de la bolsa o del tupper y los introducimos en el congelador durante un par de días. Cuando te apetezca algo dulce, sacas uno o dos higos, los dejas atemperar durante 5 o 6 minutos. Lo siguiente que tienes que hacer es pegar un bocado y disfrutar como nunca de un higo. Está buenísimo y la verdad es que es una sensación muy, muy refrescante. Así que nada, espero que lo disfrutéis y ya nos contaréis qué tal.
A 3w.amigastronomicas.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Minuts i arribarem al punt de les dues. Jo quines ganes tenia de dir això i més sobretot perquè avui porto tot el matí pensant que és dilluns i jo deia això no passarà fins demà, però no, és dimarts. Per tant, Ruth Guerrero, molt bon dia.
Molt bon dia, ja tenia
com
jo ganes.
Estàs? Oh, jo també. Que llarga s'ha fet aquesta setmana des de que vam parlar dimarts passat.
Sí, sí, perquè això, les zones piquen i quan piquen, doncs no vols marxar mai.
Clar, clar, però aquí ja estem, és un dimarts molt estrany perquè a més això, sí. Comença l'escola, és després d'un pont, bé, una mica estrany, però espero demà està tot més en ordre, eh?
Segur, segur que sí. És que és setmana curta i setmana ja se sap. Ja quan hi ha setmana curta no ens sabem ubicar.
Estic descontrolada, estic descontrolada. Sí. Però bé, no passa
res. La Mònica descontrolada. No, no la vulguis veure.
Res. No ho vulgueu pas, això.
Sí, escolta, eh?
Però jo ho deia, això sí, jo ho deia al principi. Avui és l'inici de curs oficial, diguéssim, no? Sí. Ara quan ja els nens ja van a escola ja és oficial del tot i serà un curs molt intens. Ja no hem parat a l'estiu, però setembre ha començat amb molta força. Serà la cosa densa, també ho aviso.
Sí, així és.
Nosaltres intentarem desengreixar una miqueta, també, eh?
Millor sortir de certs temes que no sé, tenen monopolitzat.
A veure, volem saber si els oients hi estan d'acord o no, que ens ho facin saber a través de Twitter i del telèfon, però nosaltres creiem que convé desengreixar una mica, perquè a vegades s'ha de parlar d'altres temes que ja un no pot més. Per tant, continuem. Nosaltres vam dir la setmana passada, la Ruth serà la veu del carrer aquesta temporada al programa i has començat en una cosa que ens encanta, que és anant al mercat.
Sí, perquè jo faig cas de l'Àngels del mercat, que em deia vine al mercat, nena. Jo l'he fet cas al 100%, a més són deures que ens has posat, els nens comencen avui l'escola i jo també la començo, per
sí,
què
senyora.
No? Mira per on. I sí, mira, et porto un tema que no sé si l'hauràs tastada mai.
Sorprèn-me.
Això de la carn de cavall, què et sembla?
Doncs no l'he tastat mai. És veritat que doncs això és de tota la vida, no? Hi ha hagut parades als mercats d'arreu de Catalunya dedicats exclusivament a la carn de cavall. He de dir que jo no l'he tastat, no sé si tu has tingut l'oportunitat.
Jo sí, sí. Me l'han deixat tastada, podríem dir, perquè la carn de cavall, la de poltre, d'entrada té múltiples propietats, s'ha de dir bondats, i hem dit, on la podem trobar? Doncs hem marxat a l'única parada que hi ha al Mercat Central de Reus i ens han atès molt bé, com havia de ser.
Ai, uns agraïdes.
Al Mercat Central, la parada es diu Can Miquel. Quedin-se amb aquest nom perquè jo l'he tastada... O no, no, no ho diré, no ho diré.
No diràs?
No, no, ah, bueno, no he tastat una miqueta.
No ho diguis, no ho diguis.
Sí, sí, i a més, això que diem, l'única parada. I ens han atès, i qui ens ha atès? Doncs el Miquel Sánchez, que porta més de 30 anys al capdavant.
Home, ja són uns quants.
Sí, sí, al capdavant. Primer amb el que feia del seu pare, i després ara porta 2 anys que ja... està al complet ell el negoci amb la seva dona i m'han explicat moltes coses. Diu que li ve gent de tot arreu a la seva parada per comprar-li carn de cavall o de poltre. Fixa't tu com són les coses.
I d'on ve, escolta, d'on ve l'origen, diguéssim, quan es va començar a consumir aquest tipus de carn?
Doncs ens ho explica molt bé el Miquel perquè tot té el seu i hem d'anar fins a les muntanyes.
Ui, escoltem.
Era més barat abans. Llavors la gent doncs, la consumien com a més barat. Avui en dia tot això ha canviat a base dels anys com a qualitat. Llavors cada vegada se n'anen millorant. Clar, aquí no es cria. Això tot ve de dalt al nord. A mi m'arriba quasi tot tocant doncs, a Navarra, País Basc, el Pirineu Aragonès, inclús el Puigcerdà, aquí dalt al Pirineu Català, que el 90% tot surten de muntanya. Tot surt de muntanya. Això no vol dir que quan baixen baix, llavors allí se li dona el gra.
Aquesta és l'essència, les pastures.
Importantíssim. Això també ho notem no només amb el cavall en aquest cas, no? Sinó amb qualsevol altre tipus de carn. Això es nota molt després en el sabor, suposo.
Saps quanta aigua té la carn de poltre? Un 70% d'aigua.
Què
i això
dius,
afavoreix que nosaltres l'assimilem. Ah. És el que m'han dit.
No, jo et crec, sí. I quina diferència hi ha ara que dius això entre cavall i poltre? És el mateix tipus de carn? No?
Doncs no és el mateix, no. I el Miquel ens dona les claus d'això.
Ara el que es treballa molt és amb el poltre. El poltre és un animal que no arriba ni a l'any. A veure, a diferència del cavall, és més clareta la carn, no és tan roja, és més tendre per l'edat que té, perquè la diferència que hi ha amb el que diuen el carn de cavall i el carn de poltre és l'edat, que és el que doncs, jo tinc una sèrie de clientela que fa molts anys... que com que són doncs, de molts anys doncs, estan acostumats a la carn més roja. Llavors, clar, la majoria que venen i volen provar-la, jo començo donant-los una mica de poltre per la senzilla raó que la trobi més tendre, més igual que les altres, no? Però llavors s'hi acostumen, comencen a acostumar a la canalla i de passar menjant-ho, que és la canalla que li han dit al metge per raons, diguéssim, que estava més fluixet o el que sigui, doncs llavors en mengen tots, perquè això és molt normal, perquè veuen que és una carn que és ben maca i doncs, bueno, ho veuen normal i corrent, perquè és l'acostum.
Jo crec que t'acabarà agradant, a tu.
M'has vist cara de gana. Sí, M'has vist cara de ganes, que estem arribant a les 2 i ja.
I clar, tot surt.
Jo no sé si això t'ho va comentar el Miquel, però tenim certs prejudicis davant la carn de cavall. Cavall, i em refereixo a cavall, poltre, totes les varietats. Hi ha prejudicis en aquest aspecte?
Sí, com en aquest en concret sí, perquè nosaltres el cavall el tenim com un animal domèstic, no? Al final, i quan preguntes, depenent qui, a no ser que sigui de família, quan hi preguntes et diuen no, és que jo un cavall com que no me'l puc menjar, eh? I d'aquest tema o d'aquest vessant ha volgut parlar-nos el Miquel perquè també s'ha de desmitificar, no? Aquest fet, no? Que són cavalls, doncs, de diferents tipus, un és el que es cria per això i l'altre doncs és el domèstic.
Ah, escoltem.
La carn de cavall i poltre, la diferència que hi ha respecte a les altres, que ho se'n mirem com si fos un cavall per anar a donar un tomet, per passejar, no. Aquí hi ha el que és per anar a passejar, que és una classe de raça de cavall, que és el d'elegància, el d'elegant, i l'altre és el cavall que es cria des de que neix, pel consum humà. Llavors, porta una cadena alimentària, va xipallat, porta una documentació rigorosa, i doncs, bueno, doncs allí saps l'edat que té, d'on és, tot.
Saps el preu, com varia? O de
respecte
què varia?
A altres carns?
Sí, o... clar, sí, perquè això segur que els interessa, als
si
nostres
més
oients.
Més cara, més barata, és equivalent a la vedella, per
sí,
exemple?
Sí, respecte a la vedella, són 2 o 3 euros més o menys més cara. O sigui, que no són uns preus massa elevats. Jo vaig estar allà al mercat i si podríem trobar, doncs, entre els 8 i 16 euros podem trobar carn de cavall o poltre, en aquest cas. I a més 8 destacar les propietats que té les vitamines ràpidament, perquè això
tu vas recalcar molt.
Ho va recalcar molt bé el Miquel. Em va dir que té vitamines com l'omega 3, el ferro i, fixa't tu, la piridoxina. Què
això
fa la piridoxina?
No sé jo què és, l'hauré de preguntar
doncs,
a la
Vara. Doncs controla, millora l'anèmia i també les lesions cutànies, molt important, eh? A la Dara, digue-li,
li
perquè...
Li preguntaré, piridoxina, has dit,
sí, sí, piridoxina. I també té el seu punt perquè té propietats afrodisíaques. Guaita, perquè té zinc.
Això sí que no m'ho esperava.
Això no. Doncs imagina't jo quan vaig anar a la parada.
Clar, no, això sí que no m'ho esperava. Mira, com que ens queden 4 minutets, a mi m'agradaria saber, ara que sabem quines propietats té, m'agradaria saber si ja... T'ha explicat el Miquel si s'ha de cuinar d'una manera especial o la podem cuinar com qualsevol altra carn que ja coneixem?
No, jo aniria no al Miquel, sinó a la gent de la parada. Qui consumeix aquesta carn i, sobretot, com la cuinen?
La carn de cavall sempre estarà aquella família que n'ha gastat sempre i ho troben una cosa tan lògica com el que pot ser el corder o el tocino o una altra classe de carn. Però sempre hi ha aquella persona que ho troba una miqueta estrany. Diu, ostres, jo un cavall, ostres, a veure... Comencen, ja et dic, pels bebès, a donar-los a les papilles, perquè moltes pedirates li recomanen, com una carn que no és molt nutritiva, alimenta molt i els va molt bé, no? A la millor la seva mare diu, ostres, aquesta carn que m'està donant és molt bona, si la dona la meva filla o el meu fill, perquè no la puc tastar jo, no? I clar, llavors ells la tasten, perquè el puré, clar, bé, el tasten a veure com està, no? I van anar traient-se aquí a mica de mania o falta de costum. Jo diria que és una falta de costum que a les cases, si no entra, doncs ja no se'n compra, no? Però, bueno, jo diria que la gent que la tasta es queden contents perquè diuen, ostres, és una opció més dintre de la setmana, doncs, gastar-la.
Estofada i a la planxa i amb canelons, amb macarrons.
O jo rebussada, lo faig amb fricandó, lo faig amb estofat, lo faig a la planxa, res més. Ara, les hamburgueses no m'ho diguis, que no les compraré mai, no. Perquè jo me compro la vedella i me faig jo les hamburgueses, me la faig jo.
A mi m'agrada picada, l'hamburguesa. Amb ella, amb bistec, hamburguesa de 800 grams, d'aquesta.
Escolta, m'està agafant molta gana, Ruth.
Hamburguesa de 800 grams, has escoltat bé, eh?
Home, deu ser per compartir, no?
Sí, sí.
No, veig que la gent està... Sí, sí, és la que ho desconeix, veig que sóc jo, més que no pas el personal, no? Del mercat.
Sí, sí, però s'animen molt, eh? La gent... Jo des de l'hora que vaig entrar, vaig estar amb el Miquel, fins que vaig sortir... Tot era gent, demanant cavall. No va... Era un mica en mica, doncs anava la gent i demanava, No,
que hi ha
no
demanda,
estava aturat.
Hi ha demanda.
Sí, hi ha demanda. I a més, el Miquel, ara que parlaven de cuina, ens ha explicat un truquet, un secret per cuinar-la.
Ah, doncs aquesta és la clau,
Per exemple, aquí hi ha moltes senyores que em pregunten com se fa l'estofat. Però clar, jo a base de que les dones a mi m'han explicat com ho fan, jo els explico una de les maneres que m'han explicat elles, no? I el bistec no té cap secret. El que aquesta carn sí que s'ha de recalcar sempre sempre que la sal és la meitat. Sempre quan poses sal a un tall de pollastre o el que sigui, doncs, bueno, ho fiques una mica generós. No, aquesta classe de carn el que vol és la meitat de sal. No en vol de sal, perquè al ser més dolça de paladar, la sal se nota massa. Llavors la trobaries salada i no t'agradaria. És la meitat.
Ah, aquí, el truco.
Sí, sí, el truco de l'almendruco. He de dir que la gent, que moltíssimes gràcies a la gent, a més em vaig trobar un matrimoni espectacular, diuen que ens escolten i aquests senyors arriben des de Torredembarra per comprar la carn de cavall aquí,
al Mercat Central
de Reus,
A
la parada Can Miquel, perquè diuen que és molt neta i el Miquel ho fa molt bé.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies al Miquel per haver-nos atès tant i tan bé, a tots els clients, no?, que estaven en aquell moment a la parada que els vas assaltar, Ruth.
Literalment.
I escolta, ja sabem, doncs, a la parada Can Miquel, al Mercat Central de Reus. Ruth, moltes gràcies. Per haver-nos descobert aquest món nou. La setmana vinent més i millor. Jo el recordo que si volen anar amb la Ruth al mercat, doncs només ens han d'enviar un missatge.
I ja està, ja
gràcies.
Anem junts.
Adéu, Ruth, fins la setmana que ve. Gràcies a vostès per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer. Ens retrobem demà a les 12:20.